Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Salutacions, benvinguts a les zones d'Alcover Ràdio. Després d'uns dies d'aturada, ens plantem al novembre amb el fred ja instal·lat a casa nostra i engegant una nova temporada d'aquest magazín informatiu. Reprenem de nou l'actualitat en clau local a través d'aquest espai que cada setmana ens acompanyarà al 107.3 de la freqüència modulada i també ho farà a través de la pàgina web alcoverradio.cat. Aprofitem per saludar-vos a tots vosaltres, els nostres oients, i us recordem que si us voleu posar en contacte amb nosaltres, amb l'equip redactor, ho podeu fer enviant un correu electrònic a l'adreça radio@alcover.cat i, si no, ens truqueu directament aquí als estudis al 977-760-66. Una servidora, Montse Soler, els acompanyarà al control tècnic i també a la locució, com també ho farà la nostra companya, Elia Tell. Posem fil a l'agulla i comencem fent un repàs al sumari del programa d'avui. I començarem parlant de salut. S'acosta el fred i amb ell arriben els primers refredats i grips de l'any. La grip és una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra. Parlem dels seus símptomes, de la prevenció i de la importància de la vacunació. Tot plegat de la mà de Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP d'Alcover. I de la salut a la cultura, el Centre d'Estudis Alcoverencs, amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, ha convocat la 11a edició del Premi Beca Vila d'Alcover. Últims dies atents per presentar els vostres projectes. En parlarem amb Jaume Camps, membre del CEA. I d'un premi a una estrena absoluta. El Convent de les Arts serà l'escenari aquest diumenge 11 de novembre del concert de música neoclàssica sota el títol Omaro, de la formació Nun. L'espectacle té segell quilòmetre zero i compta amb els músics tarragonins Madi Bonacci i Gerard Marçal. Ells mateixos ens ho explicaran. Tornen les estrenes de cinema de la mà de la nostra companya Elia Tell i acabarem amb la resta de notícies en format més breu. Dues propostes també per diumenge. Una nova edició del mercat M2M, el mercat d'intercanvi i de segona mà, i també la fesolada popular amb motiu de la marató de TV3 enguany contra el càncer. Repàs el sumari fet, per tant, nosaltres obrim paradeta i comencem amb aquest magazín informatiu.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I encetem la nostra secció de salut. S'acosta el fred i amb ell arriben els primers refredats i grips de l'any. La grip és una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s'incrementa habitualment durant les primeres setmanes de gener. Parlem dels seus símptomes, de la prevenció i de la importància de la vacunació. Tot plegat de la mà de Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP d'Alcover. Bon dia!
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, home.
Bé, no és la primera vegada que tenim aquí nosaltres.
No, no.
Els estudis de la ràdio, evidentment, sempre estem encantats de parlar de temes de salut, d'aquells que, evidentment, doncs, com a ciutadans, com a veïns d'Alcover, ens importen i ens afecten. I qui millor, no?, que des del CAP, des dels responsables, des dels professionals, doncs, que ens vingueu aquí als estudis de la ràdio a explicar tots aquests temes. Avui, com bé ja ho avançàvem al principi d'aquesta secció, parlarem de la grip, s'acosta el fred i amb ella doncs, arriba la grip. Jaume, què és però la grip?
Bé, la grip és un procés víric, o sigui, la grip és un virus que ens provoca diferents símptomes, no? Un malestar, febre alta, i això doncs, dura uns dies. Val? Molts, la majoria, en la persona sanes i tot, s'autolimita, dura uns dies i marxa. Val? Què hem de prevenir? Hem de prevenir les complicacions d'aquesta grip, que és el problema real de l'epidèmia que ens ve cada any.
Ara en parlarem de tot plegat. Hem definit breument, no?, què és la grip. Tots ens sentim a parlar, però doncs, si ens hi pensem, ens hi posem a pensar, sovint no sabríem, no?, com definir-ho. Tenim alguns dubtes. Ja ens has parlat d'alguns dels seus símptomes i com els podem diferenciar d'un refredat convencional?
Bé, normalment són una mica més intensos. La febre és més alta, s'acompanya a vegades d'un malestar important, uns dolors articulars, val?
És allò que diem que ens fa mal tot?
Tot,
sí?
Es fa mal tot. Et quedes xafat al llit, quasi, no? Es diferencia més per això. De fet, el refredat és un virus també, però, per dir-ho d'alguna manera, és una mica més benigna, vale? La grip... és més intens.
I una de les preguntes que ens fem sempre, no?, és si tenim la grip, hem d'anar sempre al metge? Hem d'anar al CAP?
No, com t'he dit, a veure, el problema de grip són les complicacions. Nosaltres el que recomanaríem és doncs, els tres primers dies, si m'estires quatre, doncs fer un tractament simptomàtic, doncs, amb paracetamol, no?, un antitèrmic, per controlar una mica la febre, aquest malestar. La majoria de gent sana, sense cap complicació, doncs hi fa front i s'autolimita i ja està. El tema és quan els símptomes persisteixen al cap de 3-4 dies, o la tos és molt intensa, o és molt productiva, però si realment es troba molt xafat, doncs al cap estem oberts i els atendrem,
Ja hem fet referència a això, no?, de com ho podem diferenciar d'un refredat convencional, quins són els seus símptomes, doncs veiem que sempre potser no fa falta, no?, que col·lapsem al CAP, sinó doncs, que si veiem que en aquest cas nosaltres doncs, a través de molts ja veiem que va a bon port, doncs perfecte, si es complica, aleshores sí, que hem d'anar al CAP.
Sí, sí, és així, vull dir, es pot gestionar la grip un mateix amb un antitèrmic i tal. Una altra cosa és que ja notis símptomes que no, doncs s'acudeix al CAP i els atendrem.
Aquest seria, bàsicament, el tractament a fer, no?
Sí. Mm-hmm. No hi ha,
no
més,
hi ha més,
no? És, no? És allò que diuen en tractament dura 7 dies i sense tractament dura 7. Vull dir, bé, és un tractament simptomàtic sense més. És un virus que no cap antibiòtic li farà efecte ni res.
Que això és important que ho diguem, no? Perquè a vegades tendim a associar la grip amb tema d'antibiòtics i no és així.
No és així. Normalment, una grip complicada, que per exemple a l'auscultació vegin que potser es pot complicar una pneumonia, que potser es pot aquest sí que precisa un tractament, però no és per la grip, és per la possible complicació. El moc se pot haver acumulat, diferents operacions que hi pot haver, però per la grip en si no cal fer el tractament.
Hem parlat de tractament i ens has comentat el tema de les complicacions. Jaume, hi ha una sèrie de persones, uns grups de risc, no?, que ens comentes que seria recomanable, la paraula és recomanable, que es vacunessin, perquè en el fons avui el que volem fer en aquest espai també és parlar de la grip, dels símptomes, del tractament, però també de la importància de la vacunació en la seva prevenció, no?
Sí, bueno, és la primera eina i la única amb una certa efectivitat, que és la vacunació. Llavors, la vacunació es recomana amb els grups de risc, els majors, bueno, els de 60 o més, de 60 o més anys, i els de menys de 60 anys, pues, tant infants, aquí incloc infants també, pues, amb malalties cròniques cardiovasculars, tant infants com adults, amb diabetes mellitus, tot el que són malalties neurològiques o respiratòries, també es recomana una vacunació, els afectats per diabetes, la gent amb obesitat mòrbida, amb una obesitat important, també són gent que és susceptible, gent amb malaltia renal crònica, diferents tipus, bueno, hemofílics, esplènics, gent amb patologia hepàtica crònica també, millor que gent afectada per càncer també, o amb tractaments que poden afectar greument la seva immunitat, també és susceptible de ser vacunats, els celíacs, gent amb malaltia inflamatòria crònica, el Crohn, gent que té, diguem, que està afectat de malalties de trastorns intestinals importants, vale? Síndrome de Down, demències, o sigui, hi ha un... No te'ls dic tots perquè és llarg,
resta,
però hi ha un important factor de risc. Aquesta gent són coneixedors ja que tenen factor de risc, que pot afectar, i la grip amb ells té més números de complicar-se, i per tant és important que es vacunessin.
Les persones com vosaltres, els professionals dels CAPs, de temes d'assistència sanitària, tema professorat, tot això també, tot aquest sector,
sí,
també,
o sigui,
és recomanable?
Això, aquí, dintre del que seria malaltia, hi hauria els grups que poden transmetre malalties a gent amb immunitat, per exemple, treballadors de geriàtric. Clar, aquesta gent són susceptibles de transmetre a elles, passar elles la grip, però transmetre-ho a gent que té problemes, no? Llavors, aquesta gent, que serien els sanitaris també, són susceptibles de vacunar-se. I llavors, clar, si hi ha una epidèmia molt gran que pot provocar moltes baixes, clar, els serveis que serien públics importants, bombers, que si hi hagués algun problema, doncs han d'estar allí, no? Sanitaris, mestres, tot això, doncs es recomana també que es vacunin. Per què? Doncs, bueno, si en sec 13 mestres se posen de baixa les coses al Alcover, doncs...
Malament.
Malament, no? O sigui, clar, són qüestions de sentit comú, i que quan ho dius, però què? No, hòstia, estàs fent un servei públic i que fa... No, tots ens posem malalt o es passa alguna cosa.
I tant, evidentment, no? Que a vegades passa,
o fent vacances, vale?
Sí.
Però si tots... A la vegada ens passa alguna cosa així, i normalment la grip es transmet al moment, ve, i quan ve afecta a tots els que estan al voltant. Llavors és millor vacunar-se.
Allò el que diem, que anem caient tots, no?
Això mateix, doncs una mica és per prevenir això.
Escolta'm, Jaume, ens comentaves això, no? Que la millor prevenció és aquesta vacunació, que hi ha una sèrie de factors de grups de risc en què s'hauria de posar èmfasi en tot el tema de la vacunació, però el que comentàvem al principi és recomanable, és a dir, no és obligatori.
No, no, bueno, al nostre país no hi ha cap vacuna obligatòria, eh? Es recomanen, vull dir, la vacunació que fem infantil té una cobertura altíssima, però no és, bueno, no s'obliga a ningú, és una... La gent, els hi expliques el motiu i la majoria volen, però no estàs obligat a vacunar, es recomana, sempre hem recomanat.
I el tema de la recomanació és pel tema de la complicació, també, simplement, doncs, no, potser per no agafar una grip, que en persones, doncs, sanes, com bé ens comentaves, la passem i ja està, sinó que aquí sí que la importància és per no complicar-se, no? Per no complicar-se.
Clar, aquesta és la clau, o sigui, l'eficàcia de la vacuna a grip, que fins i tot a mitjans de comunicació està qüestionada, i que precisament per aquí està més qüestionada, o que ens l'avaluem, cada any s'avalua quina efectivitat ha tingut la campanya, com ha anat, doncs, bueno, això nosaltres els primers que ens ho plantegem som els sanitaris i les institucions, si realment és efectiva o no. L'any passat, clar, aquesta efectivitat de la vacuna depèn principalment de dos factors, o sigui, de que la vacuna que escollim per vacunar sigui l'adequada per aquell any. O sigui, la grip, a diferència d'altres malalties, té una característica principal i és que el reservori no és únicament humà. Què vol dir això? Que muta contínuament. Per exemple, el sarampió, tenim una vacuna i aquella vacuna fa un munt d'anys que l'estem posant. Per què? Però el sarampió només el tenim els humans. Què passa? Que la grip té reservori animal, normalment en aus i així. Llavors muta cada any i cada any ens ve una soca diferent. Què es fa? Hi ha un observatori a nivell de Catalunya que determinen els virus en sang, vale? Mesuren i determinen realment quin virus ha afectat aquella persona. Això no es fa a tota la gent perquè no és
seria
viable.
Seria impossible, no?
Uh-huh. Però sí que hi ha uns certs centres que fan això. I amb això observen quins han sigut els últims casos que hi ha hagut a final, cap al març, abril, no? Els últims casos. I generen les recomanacions a vacunar per l'any següent. Val? Llavors, clar, si hem acertat més o no. L'any passat, per exemple, no es va acertar la soca que va ser més freqüent, perquè no només hi ha una soca, hi ha diverses soques que afecten, no? Llavors, la més freqüent no la vam acertar. Vam acertar totes les altres, però no va acertar així. Però tot i així, el que és complicacions, l'efectivitat va ser molt bona. Va Clar. Ser molt bona en l'evitació de complicacions. Per això insistim molt en vacunar-se sobretot la gent de factor de risc. Per què? Ostres, perquè és que mor gent de la grip cada any. Vull dir, la mortalitat...
Clar, no és una tonteria.
No és una tonteria, val? No és una tonteria. És una tonteria per la major part de gent sana i tot. Pues se passa i ja està, però per una persona que ja tingui problema de salut, una complicació, ostres, i hi ha un increment de mortalitat sempre, al gener, febrer, és una... Què passa? Que com que és cada any, no se li dona importància, però és... té el seu pes, no? Llavors, és important que els factors de risc se vacunin.
Clar, doncs és el que comentaves, Jaume, que evidentment doncs, estem parlant de mortalitat, no? D'un tant percent de mortalitat en tema
Clar.
De complicacions de grip, que no és una tonteria.
Que no és per la grip en si, sinó per la complicació d'aquesta grip, no? Principalment ve de la capacitat de la vacuna o del mecanisme de funcionament de la vacuna. La vacuna, bàsicament, el que fa és desenvolupar anticossos enfront, i t'ho dic, és un nom tècnic, però hemaglutina, val? I la neuraminidasa. Vale? Això són proteïnes que estan a la membrana de la grip. Vale? Llavors, la hemaglutina evita l'adquisició de la malaltia perquè impedeix que el virus s'adhereixi a l'epiteli respiratori. Vale? I la neuraminidasa disminueix la gravetat de la malaltia i fa que hi hagi menys difusió del virus. Per tant, aquest mecanisme de funcionament de la vacuna és el que ens dona una disminució important de la gravetat de les complicacions i és una mica pel que bàsicament es manté la vacunació antigripal i és que les complicacions disminueixen i això sí que està demostrat.
Jaume, a tall de, en aquest cas de resum, hem de dir que la grip és vírica, no? Que a més doncs, no l'hem d'associar a cap antibiòtic, com a vegades fem, que necessita el seu procés, els seus dies, que si amb antitèrmics doncs, anem passant i veiem que tot funciona perfecte, sinó que si hi ha algun tipus de complicació hem d'anar al CAP i que la millor prevenció és una vacunació.
Exacte,
sí?
És això, resum perfecte.
Evidentment, doncs, a totes aquelles persones que els hagi quedat algun dubte, que no sàpiguen si són algun grup d'aquests de risc que comentàvem, si tenen qualsevol dubte, Jaume, imagino doncs, que es poden acostar al CAP o sí, trucar directament, no?
Sí, poden acostar-se al CAP o trucar directament. Nosaltres també fem una campanya una mica activa, eh? O sigui, és una vacunació que ja oferim quan la gent ve al CAP, a vegades ve a controlar la tensió i ja li oferim, vull dir que per nosaltres no queda, però bueno, a vegades hi ha gent que durant aquest període no s'ha de visitar, doncs, bueno, si té algun dubte ens truqui o que es digeixi i l'atendrem.
I ja per acabar, parlem del període de vacunació. Fins quan no ens podem vacunar d'aquesta grip?
Sí, nosaltres hem començat el dia 21, val, d'octubre, i s'intenta vacunar abans d'arribar a festes de Nadal a tothom. Val? El nostre objectiu és intensificar, perquè llavors és quan ve tota l'epidèmia i nosaltres hem de tenir la gent immunitzada. Per tant, home, recomanem que si pot ser abans del desembre tothom estigui vacunat i durant el desembre també vacunem una mica intensament i repesquem a la gent que pugui estar. Després, es pot anar vacunant fins que finalitza la campanya cap allà a l'abril. Però l'important és fer una campanya intensa ara i que abans de mitjans, abans de festes, tothom vacunat. El resum seria aquest.
Perfecte. Ja ho saben, si tenen qualsevol dubte, poden trucar al CAP del Cuber. Recordem el telèfon?
Sí, 977-760690.
En aquest cas doncs podem trucar per telèfon o si no ens podem acostar directament al mateix CAP, allà ens atendran. Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP del Cuber, gràcies de nou un any més per haver vingut fins aquí als estudis del Cuber Ràdio per explicar-nos de manera tan amena, no?, aquest tema que sovint doncs potser és un pèl complicat com a veïns i veïnes no acabem d'entendre perquè ja ho veiem, no? És cosa molt tècnica, però d'aquesta manera ja veiem la importància de la vacunació, d'aquesta prevenció i que doncs, si passem la grip intentem doncs, això, no? Seguir aquesta sèrie de consells que hem donat en aquest espai. Moltes gràcies.
Molt amable i gràcies.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
A Alcover, el diumenge 18, a les 7 de la tarda, al Convent de les Arts, Petitet, una pel·lícula documental que explica el periple d'un exmúsic gitano barceloní, el pare del qual va ser un dels palmeros del mític Peret i percussionista del Gato Pérez. Un film que retrata l'ànima d'una promesa. Consulta les dates i horaris a ciclegaudí.cat.
Sikayat yum dehet yum, sikayat ahsan nas. الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دجبكي
llegan, se hunden sus sueños, papel en voz. paso el agua lo arrastra sin esperanza, la impotencia en su garganta con sabor a sal. Una bocanada de aire le da otra oportunidad. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Tanta injusticia me desespera, ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan, se hunde su sueño.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I el Centre d'Estudis Alcoverencs, el CEA, amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcover, ha convocat la 11a edició del Premi Beca Vila d'Alcover. Recordeu, últims dies per presentar els vostres projectes i nosaltres, aquí a les zones d'Alcover Ràdio, en parlem i ho fem amb Jaume Camps, membre del Centre d'Estudis Alcoverencs. Jaume, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què tal, com estem?
Bé, molt bé.
Sí? Bé, explica'ns, primer de tot, quins projectes es poden presentar, és a dir, quines peculiaritats han de tenir?
En primer lloc, el projecte està centrat en el bandolerisme alcoverenc, és a dir, fa falta estudiar el bandolerisme perquè el que tenim és dels anys 80, per tant, el projecte s'ha de basar en el bandolerisme i a partir d'aquí l'autor o autora que es presenti ha de portar el que ell sàpiga o ella sàpiga sobre el tema, és a dir, quins arxius seu que consultarà, la capacitat de conèixer les fonts bibliogràfiques, originals, per tant, que es basi en el bandolerisme alcoverenc i a partir d'aquí ja depèn de cada autor o autora i el coneixement que en tingui sobre l'època.
Jaume, evidentment, doncs, Alcover, quan sovint parlem d'Alcover a fora, ens ve al cap la Fira de Bandolers, no? És a dir, Alcover va ser un punt neuràlgic, no?, del bandolerisme, en aquest cas al Camp de Tarragona, i evidentment doncs, té un paper important, i el que imagino que intenteu fer des d'aquest Premi Beca és aprofundir més encara sobre aquest tema.
Doncs jo crec que ho has definit molt bé, és a dir, necessitem aprofundir, perquè, és, com he dit abans, els estudis que es van fer, els últims que van publicar en el butlletí, són dels butlletins 30 i tants, els anys 84-85, i no s'havia fet res més que tractés el bandolerisme com a tal. Sí que hi ha altres estudis en qual en parlen, però és necessari, perquè, clar, a la xerrada que hi va haver el dia 12 d'octubre va vindre el doctor Valentí Gual, ell mateix ho va dir, tenim un patrimoni històric sobre bandolerisme molt important i ens falta renovar el que sabem sobre el bandolerisme i, per tant, és necessari avui el 2018 fer un estudi sobre el fenomen del bandolerisme.
Més exhaustiu, potser, no?
Sí, sí, exhaustiu. Uh-huh. És a dir, més enllà d'articles al butlletí, un estudi exhaustiu del que va significar el bandolerisme al Cuber.
I això és el que doncs, voleu amb aquests projectes que es presenten en aquesta 11a edició del Premi Beca Vila del Cuber, centrada en el bandolerisme. Aquelles persones que ens estiguin escoltant i que doncs, puguin aportar alguns dels seus coneixements sobre aquest tema, fins quan i on es poden entregar els projectes?
Doncs ten de plaç fins al dia 9 de novembre, que em sembla que és aquest divendres, i es poden deixar a Ca Cosme, per exemple, l'oficina del punt d'informació juvenil, si el centre d'estudis no està obert, i allí se'ls deixen ja al local del centre d'estudis. A partir del 9 de novembre, el jurat, el qual està format pel doctor Valentí Gual de la UB, el doctor Josep Fàbregas de l'URB i jo mateix com a membre del centre d'estudis, valorarem i em sembla que és el dia 1 de desembre, direm quin és el guanyador o guanyadora de la beca. I a partir d'aquí, la persona que ha guanyat té un any de plaç per poder realitzar el treball. I si tot va bé, es publicaran un monogràfic.
Per tant, el que ens quedi clar és que no ha d'entregar el treball en si, sinó tot allò que pot aportar, no? Són idees, bibliografia, per després poder-lo desenvolupar.
Correcte. És a dir, només demanem una mica d'esquema de treball i justificant el que farà, amb un breu currículum de la persona. Per tant, una mica presentar-se el que vol fer i qui és. I a partir d'aquí valorarem.
Bé, recordar que a part del centre d'estudis El Cuberenc, si tenen qualsevol dubte les persones que ens estiguin escoltant, que es poden posar en contacte amb vosaltres, a la pàgina web de l'Ajuntament del Cuber també poden trobar i consultar les bases, no?, d'aquest premi.
Correcte, sí, sí. Ara mateix el centre d'estudis des de fa poc tenim també xarxes socials, també, per tant, les poden trobar...
Explica'ns això.
Hem entrat al segle XXI per la porta gran, ja. Era necessari... tenir xarxes socials perquè ja, si no en tens no estàs diguem-ne en un lloc públic i visible, i per tant ara tenim ja Facebook i Twitter i allà és on anem anunciant també les coses que anem fent, perquè és necessari, era necessari en el 2018 tenir-ne.
Per tant, ja ho saben, els nostres oients poden seguir Facebook i Twitter del Centre d'Estudis El Cuberenc, i allà doncs, ens explicareu tot el que sigueu, i en aquest cas doncs, també podrem seguir les novetats d'aquest Premi Beca Vila del Cuber. Jaume, abans de que marxis, ens agradaria conèixer quins són els projectes de futur més propers del CEA, a hores d'ara.
Els més propers, així, ja que tenim ja a l'agenda molt que ens toca en dia de celebrar, és... En primer lloc, com va el dia 16 d'octubre va fer 100 anys de la mort de Cosme Vidal, hem de celebrar l'any en l'Adern, perquè toca i és necessari. El 23 de novembre, a 7:45, a Ca Cosme, no, al Museu Municipal, perdoneu, hi ha una xerrada sobre Cosme Vidal que farà el Magí Sunyer, i després a partir d'aquí iniciarem el que és els actes del centenari de l'Adern, els quals anirem anunciant tal com vagin sortint a l'agenda. Properament també arribarà a les cases del butlletí, que ja el tenim al centre d'estudis, i també el desembre, concretament el dia 14 de desembre, 7:45, que és un divendres, jo mateix faig una xerrada sobre els 100 anys de les vagues que hi va haver 1908 al Cuber. Aquell dia, casualitats de la vida, farà 100 anys que també vam matar un obrer per aquelles vagues, i vam triar i vam creure que era necessari també recordar una mica els fets, tot el que va significar, perquè va fer 100 anys de la reivindicació dels 8 hores laborals i de quan van començar a realitzar-se els 8 hores laborals al Cuber. Per tant, és necessari també recordar aquestes efemèrides. I el que tenim més a prop de la gent és això.
Déu-n'hi-do, no pareu.
Sí, va ser.
100 anys de l'Adern, la xerrada aquesta del desembre. Jaume, nosaltres ens ho anotem a l'agenda, ho podem seguir també a través de les xarxes, com bé ens has comentat, però si alguna de les persones que ens estigui escoltant et diu «Ostres, jo vull formar part del Centre d'Estudis El Cuberenc», suposo que tothom és benvingut?
Per favor, i tant.
Com ho poden fer?
Doncs, en primer lloc, que vinguin un dia al Centre d'Estudis i ens ho comentin, és a dir, la qüestió sobre... A vegades el problema és el fet de que hi ha com una mica respecte a entrar, però el que necessitem és gent nova, sàvia nova, que ens aporti noves visions de les coses. Per tant, tothom que tingui l'inquietud i vulgui participar des de l'àmbit que sí, que vingui al centre d'estudis, a la tarda sobretot, i que ho digui, i a partir d'aquí ja direm quan és la propera reunió i xerraríem sobre el que fem, el que pot fer, però les portes estan obertes a tothom i el que necessitem sempre és això, gent nova, que ens aporti noves visions de les coses, que això és el que fa tirar endavant les entitats.
Animados des d'aquí, aquelles persones, ja ho saben, que finalitza aquest divendres la 11a edició d'aquest Premi Beca Vila del Cuber per presentar els nostres projectes. Estarem ben atents al centenari que ens comentaves que s'està ja gestionant i acabant de lligar els últims actes de l'ADE. d'hivern, no? A Cosme Vidal, i a més, doncs, de cara al desembre ja algunes de les xerrades programades. Jaume Camps, membre del Centre d'Estudis Alcobrencs, gràcies per haver vingut fins aquí als estudis de la ràdio.
A vosaltres.
I ens ho aniràs explicant, oi que sí?
I tant.
Molt bé. Gràcies.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
A Alcover, el diumenge 18, a les 7 de la tarda, al Convent de les Arts, Petitet, una pel·lícula documental que explica el periple d'un exmúsic gitano barceloní, el pare del qual va ser un dels palmeros del mític Peret i percussionista del Gato Pérez. Un film que retrata l'ànima d'una promesa. Consulta les dates i horaris a ciclegaudí.cat.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Arts d'Alcover serà l'escenari diumenge 11 de novembre al punt de les 7 de la tarda de l'estrena del concert de música neoclàssica sota el títol Omaro de la formació Nun. L'espectacle té el segell quilòmetre zero i compta amb els músics tarragonins Madi Bonacci al piano i Gerard Marçal al saxo, flauta i electrònica. Els músics ens expliquen de primera mà com va sorgir la idea d'aquest nou projecte.
Sorgeix de que ens vam trobar amb Madir a la planta de l'hospital, que tots dos havíem acabat de tenir la nostra primera filla, en aquest cas, els dos. I ja érem músics que ens coneixíem i que havíem tocat junts i tocàvem junts. I veníem amb ganes de fer alguna cosa que no fos un repertori ja establert, sinó potser cançons pròpies. I el fet de tenir la filla ens va connectar molt amb l'home i amb aquesta idea d'humanitat i llavors amb la reflexió sobre els valors humans. I d'aquí vam dir, pues, i si féssim algú i féssim una tria, i això vam fer. Vam decidir 8 valors humans sobre els quals poder fer una mica de música i algú... Aquesta era l'excusa, bàsicament, reflexionar sobre la humanitat i els seus valors, el fet de tenir la filla, d'aquí es veig estar.
En l'estrena es comptarà amb la presència de Laura Gené al violí i Glòria Coll al violoncel.
És una estrena absoluta. Mira, nosaltres, la veritat és que ens coneixíem des de fa un temps, hem anat coincidint amb diferents actuacions, amb diferents balos, amb diferents projectes, i sempre ens havíem entès molt bé i havíem vist que ens agradava compondre, escriure les nostres pròpies composicions i que, escolta'm, que hi havia allí un estil de música que ens enganxava tots dos i que ens arribava a l'ànima. I mira, ens vam animar, gràcies també a l'Aleix, del Convent de les Arts, que és qui ens ha encès una mica l'espurna, ens vam animar a tirar aquest projecte endavant i a presentar-lo en primícia al Convent de les Arts. Que realment és un honor i un orgull poder fer això, perquè espais com aquest que permetin una producció com aquesta, una estrena, confiant en el talent de gent del camp, doncs no t'ho trobes normalment. I nosaltres estem superagraïts de l'oportunitat que ens dona el Convent de les Arts de poder fer aquest espectacle que el fem amb tot l'amor del món.
Nun és la materialització de la cerca d'aquestes notes on Marçal i Bonacci posen en comú la seva música per crear aquest espai sonor. Nun presenta el seu primer projecte en comú, Omaro, Humanitat en Esperanto. Gerard Marçal ens explica què hi trobarem com a espectadors.
Trobarà un concert on alhora crec que a partir de la música i junt amb les fotografies i els textos que hem demanat també a la Colla Valls i la Mac de Barceló, que si volien tenir alguns pensaments a compartir sobre els valors humans, i també ens han passat uns textos que també els projectarem junt amb les fotos de José Carlos León i de l'Albert García Rué. I jo crec que tindran un concert de música amb una possibilitat de reflexió sobre la humanitat i l'altre, el que no ets tu, l'altre, la diferència, el que està fora de tu, no? Que és al final el que t'ofereix la possibilitat de créixer i d'empatia, no? Jo crec que trobarà aquest moment, tant de música senzillament profunda, et diria jo, perquè és molt, molt, ja ho veureu, molt fluid, molt bonic, amb un intent de molt profund, i alhora una reflexió. Jo crec que en una hora haurà hagut molts moments emocionants. La gent crec que s'haurà emocionat bastants moments en trobar-se a gust allí, acollit, ja ho veureu.
I l'escenari serà el Convent de les Arts, un espai que els serveix també a la vegada com a residència artística.
Nosaltres aprofitem la plataforma, l'espai, les ganes de potenciar la creació que té el Convent de les Arts, ho aprofitem per acabar de donar forma al nostre projecte. El nostre projecte existeix, però li hem donat una forma especial i esperem transmetre-li i plasmar-lo en especial al Convent de les Arts gràcies al treball que farem aquí durant des del divendres fins al diumenge, que seran 3 dies de creació, podríem dir, en el qual nosaltres ja tenim un material base fet, ja tenim, diguéssim, l'espectacle creat, però aquí anem a perfilar-lo, a ajuntar-lo amb les diferents arts que ja veureu que combinem durant l'espectacle, perquè no només és música, sinó que també tenim col·laboracions d'escriptors i de fotògrafs, o sigui que vol ser també un espectacle, un concert molt holístic, per dir-ho d'alguna manera, que agafa diferents àmbits, i això ho podem fer perquè tenim l'espai on poder treballar, on poder posar en comú totes les facetes d'aquest espectacle.
En el marc de l'Escola de l'Espectador, dissabte 10 de novembre, al punt de les 4 de la tarda a l'Auditori del Convent, es durà a terme Ressonàncies, un taller de so i vibració. Marçal ens en dona més detalls.
I en aquest taller el que estarem allí és explicant i donant-nos compte i experimentant aquesta línia fina que hi ha entre les emocions i la música. És a dir, la música és una vibració que des del partit al principi de ressonància funciona, i les emocions en els nostres sistemes, tant familiars com culturals, com socials, també és una cosa que està tot entrelligat. És a dir, si un no està bé, influencia l'altre, i d'aquí veurem com en el nostre univers profund ens hi podem connectar, i és una font d'inspiració i de creació estar en contacte amb l'ordre d'aquests sistemes, no? I amb això estarem aquelles 3 o 4 hores.
Les entrades es poden comprar anticipadament a la Casa de Cultura Ca Cosma, també a través de la pàgina web www.convenars.cat i a la taquilla del convent des d'una hora abans de l'inici del concert. El preu és 12 euros, l'entrada general 9 si es disposa del carnet del Convent de les Arts. Recordar també que els espectadors fins a 25 anys poden gaudir de l'entrada de 5 euros. Omaro forma part dels abonaments Música i General.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
A Alcover, el diumenge 18 a les 7 de la tarda al Convent de les Arts, Petitet, una pel·lícula documental que explica el periple d'un exmúsic gitano barceloní, el pare del qual va ser un dels palmeros del mític Peret i percussionista del Gato Pérez. Un film que retrata l'ànima d'una promesa. Consulta les dates i horaris a ciclegaudí.cat.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I com enyoràvem aquesta sintonia? És la sintonia de les estrenes cinematogràfiques que a la recta final d'aquest magazín informatiu ens arriben de la mà de la nostra companya Elia Tell, que de nou també la tenim aquí als estudis d'Alcover Ràdio. Elia, bon dia i bona hora.
Molt bon dia. Enyorava molt la sintonia, però també enyorava molt aquests micros, aquestes ones, aquestes músiques. Tornem a ser aquí.
Tornem a ser aquí, als estudis de la Ràdio Municipal d'Alcover, per acostar-nos doncs, cada setmana a aquelles estrenes que, com sempre diem, doncs, podem anar a veure a les sales de cinema de casa nostra.
Sí, perquè totes les estrenes sempre les busquem que puguin estar als cinemes més propers a la nostra vila d'Alcover, per exemple, a Tarragona, Vilaseca, fins a Reus també, perquè tothom qui vulgui, això només ja ho diem, són tres o quatre pinzellades de tota l'àmplia cartellera que podem veure als cinemes, però us portem les més noves perquè tingueu aquell el coquet d'anar a veure-ho i si no, doncs escolteu, n'hi ha per triar i remenar.
I quantes en destaquem aquesta setmana?
Mira, aquesta setmana en destaquem quatre, també intentem que siguin de gèneres diferents perquè tothom...
No li agrada el mateix.
Exacte, que trobi la que més li agradi. Llavors portem suspens, drama, terror, una mica d'acció i també una d'animació, que també ens agrada.
Comencem?
Vinga, engeguem. Primer, comencem amb Millennium, que és una nova adaptació cinematogràfica de les famoses obres de Stieg Larsson, i en aquesta ocasió és Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte.
Me dicen que eres la única capaz de hacer el trabajo. Necesito que hagas lo imposible.
¿Qué estoy buscando?
La suma de mis pecados.
Lisbeth,
me han tendido una trampa.
¿Quiénes son?
Eso quiero saber. ¿No eres Lisbeth Salander? ¿La justiciera?
Elia, explica'ns.
Déu-n'hi-do, quin ambient que ha creat en aquest tràiler.
No?
Doncs aquesta és la quarta estrena d'entrega d'aquesta saga, després de les entregues dels homes que no estimaven a les dones, la noia que somiava amb un llum i un bidó de gasolina i la reina als palaus dels corrents d'aire, que han estat títols que s'han sentit molt en els cinemes. I aquesta entrega busca reinventar una mica el mite de la noia amb el drac tatuat a l'esquena, que és el personatge principal d'aquesta saga, i aquesta vegada ho fan amb una nova protagonista, l'actriu Claire Foy, que ara està en un dels seus moments més àlgids de la seva carrera, i també amb una atmosfera una mica més fosca i psicològicament més complexa que les edicions anteriors, que ja podem intuir una miqueta amb aquest tràiler. I en aquesta ocasió l'Elizabeth Sandler es torna a reunir amb el periodista Michael Lundquist per trobar la veritat enmig d'un entramat d'espies, ciberatacs i funcionaris corruptes del govern suec. La pel·lícula està dirigida per l'uruguaià Fede Álvarez, que és un conegut d'aquest gènere de suspens.
Bé, d'aquesta primera estrena així més de suspens amb aquest Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte. Nosaltres passem a la segona de les estrenes d'aquesta setmana. Com bé ens has comentat ja al principi d'aquesta secció, Elia, de diferents gèneres, imagino que canviem de registre.
Sí, però tampoc no anem massa lluny.
No?
Eh? No, la segona estrena que us porto aquesta setmana és la pel·lícula Overlord, i és del gènere, és una mica entre terror i acció. Escoltem-ne el tràiler.
Hace tres meses estaba cortando el césped de mi jardín. Hasta que un buen día apareció el cartero con una carta del ejército. Y ahora estoy aquí. Sin tener ni idea de dónde acabaré. ¡Suscríbete al canal!
Ens agrada escoltar els tràilers perquè ja ens posem en situació, no?
Sí, també he de ficar una miqueta amb la història. Què pot passar? Doncs el que escoltàveu eren uns avions de guerra i és que amb aquesta pel·lícula retrocedim uns quants anys i ens n'anem fins a la Segona Guerra Mundial i concretament a la França ocupada pels nazis. Allà hi arriben un grup de soldats que hi han estat enviats per completar una missió bastant essencial per aconseguir la victòria en la guerra. Sobre el terreny, però, aquests nois descobreixen un laboratori dels nazis on s'hi porten a terme uns experiments una mica terribles amb els habitants de la població on estan ubicats. L'objectiu d'aquest laboratori, prepareu-vos, volen crear un exèrcit de terribles soldats manipulats genèticament i els quals s'hauran d'enfrontar per poder sobreviure i que no acabi pitjor del que potser acaba.
Fa una mica de juju, no?
Déu-n'hi-do, oh, terror, terror i acció.
¿Qué me has hecho?
Comencem forts aquesta setmana, Déu-n'hi-do.
Home, gèneres de totes maneres i colors, tu i amic, això, aquesta pel·lícula, dubtem que l'anem a veure, però hi ha gent que li agraden aquestes pel·lícules i per això també les hem de portar.
Evidentment. Jo és que el patir...
Ai, no.
Ja no m'agrada massa.
És que no.
No.
Ara sí que canviem una mica de registre, ens anem fins un drama, una pel·lícula espanyola, que es diu Tu hijo.
¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya. Sácalo de aquí.
Jaime, por favor.
Pero es mi hijo.
¡Joder, papá! 3:59:30. Le acabo de hacer mierda. Ojalá no trabajaras tanto.
Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero.
Entonces, ¿por qué?
Necesito que me cuentes qué pasó esa noche.
Elia, una mica d'angoixa, no?
Sí, una mica.
I malauradament un dels temes doncs, que...
Un tema una mica delicat.
Sí, i que vivim, malauradament,
a les escoles i als instituts.
A la societat, sí, no només és una pel·lícula.
Doncs sí, una pel·lícula que segurament hi hauran hagut més d'uns casos i com ja es deu haver intuït una mica per la seva veu característica, aquest film està protagonitzat per José Coronado. L'actor es posa a la pell d'un pare que té un fill de 16 anys que, com podeu haver pogut escoltar, en una nit en una discoteca amb els amics es veu implicat en una baralla, una pallissa, que l'acaba deixant en un estat totalment vegetatiu, que és un noi que corria maratons i que estava la mar de bé. Davant d'aquesta situació, el pare no es queda amb els braços plegats, es posa a investigar què va passar aquella nit, llavors se n'adona que la justícia no està fent res per detenir els culpables que han portat el seu fill en aquest estat. Les ganes de venjança del pare, sobretot, són el principal fil argumental d'aquesta tota aquesta pel·lícula.
Déu-n'hi-do, també quin fart de patir. Aquesta setmana.
Aquesta setmana les estrenes són d'aquest tipus.
És el que dèiem, malauradament, doncs, en aquest cas estem parlant de films, de pel·lícules, però algunes d'elles basades en casos reals, no? moltes vegades. Sí, i per això, no? Doncs que també ens han de fer conscienciar a tots plegats de la societat en què vivim. Bé, Elia, ara sí anem per la quarta i última estrena d'aquesta setmana.
Ara no patirem, eh?
No?
Ara no patirem.
Vinga,
per acabar les estrenes, escolteu això.
Un home misteriós amb tres cares que pertany a la policia secreta. Aquesta vegada la Muro pot ser que sigui un enemic.
Per què has fet una cosa així?
5, 4, 3.
La veu i aquesta música, per molts, ens és molt familiar i és que aquest és el tràiler de la pel·lícula Detectiu Conan, el cas zero. Per a molts, el Conan ha estat el detectiu més conegut de la nostra infància. Hem seguit els seus casos al Canal Super 3 quasi cada setmana I aquesta vegada ha de resoldre un nou cas que ha passat enmig de la badia de Tòquio, al Japó. Aquí, en aquest lloc, s'inaugura un nou centre de convencions i abans de la cerimònia d'obertura el 10 de maig, més de 22.000 agents de policia estan vigilant l'edifici perquè no passi res estrany, quan per sorpresa es produeix una explosió enorme a gran escala. En aquesta explosió s'hi troba el cap de policia de la ciutat, el Toru Amuro, i el Conan, com no, haurà de trobar el culpable. Aquesta pel·lícula només es podrà veure aquest cap de setmana, des de demà divendres, dia 9 de novembre, fins al diumenge, dia 11.
Per tant, ens haurem d'espavilar, si voleu veure el detectiu Conan, la quarta i última estrena d'aquesta setmana que hem destacat en aquest espai del Cobert Ràdio del Magazine, però també recordar que tenim Millennium, Overlord, Tu Hijo i altres
i
pel·lícules, no?,
de cartellera. Que està plena de tota mena de gèneres i de pel·lícules que fa setmana i setmanes que hi són, però que la gent hi segueix anant a veure-les.
Elia Tell, estem contentíssims de tenir-te de nou aquí a les zones del Cobert Ràdio per acostar-nos a tota l'actualitat pel que fa a les estrenes cinematogràfiques. Ens retrobem la setmana vinent, però no marxis perquè és moment d'explicar-nos en clau local la resta de les notícies destacades.
Sí, amb un format una miqueta més breu d'alguns actes importants d'aquest proper cap de setmana. I abans de marxar, recordeu que sempre és un bon moment per anar al cinema.
Fins ara!
Fins ara!
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I el repàs de notícies en format més breu d'aquest cap de setmana es concentra dissabte, dia 11, perquè aquest dia, de 10 del matí a 2 del migdia, arriba una nova edició de tardor del Mercat d'Intercanvi de Segona Mà que es farà a la plaça del Portal. La inscripció és totalment gratuïta i es pot fer fins aquest dijous, dia 8. S'hi podrà intercanviar, regalar, comprar o vendre objectes de segona mà, com ara llibres, mobles, roba, complements, aparells elèctrics, productes col·leccionables o jocs, entre altres coses. Els articles es poden intercanviar o vendre i han d'estar en bon estat i també tenir una qualitat mínima. El mercat té la voluntat de donar un nou ús als productes i també reutilitzar-los i per aquest motiu es demana que tinguin unes condicions òptimes. Es tracta d'un mercat obert a tothom, pensat perquè tots els alcobanencs i persones interessades d'arreu del territori puguin exposar els seus objectes i a la vegada els puguin intercanviar. El mercat de segona mà i d'intercanvi és un espai que té per objectiu donar una nova vida als objectes per tal de practicar les 3 R's: reduir, reutilitzar i reciclar, així com promoure també un consum responsable. Cantant de temps, senyoritat. I ara són les 12 i 19 i sé que no són massa. I com bé comentàvem abans, aquest dissabte també tenim una altra cita, i aquesta és amb la solidaritat. Alcover un any més se suma als actes de la Marató de TV3 que enguany està dedicada contra el càncer. El pavelló de les escoles serà l'escenari a la 1 del migdia d'una masterclass de Zumba amb Wellington Brasil i Laura. A l'acabar, dinar popular al mateix lloc. Els fons recaptats aniran íntegrament destinats a la Marató de TV3. Sóc el control i se'm
fa tard. I fins aquí el magazín informatiu. Nosaltres ens retrobem la setmana vinent. Animar-vos a tots a participar dels diferents actes que tindran lloc aquí al nostre poble, Alcover, durant tot el cap de setmana. Que vagi molt bé, batons i abraçades. Que em portes, i aquí estic, braços en creu i descalçat. I ara són les 12 i 19 i sé que no són les hores de despertar-te, però la vida és molt avorrida sense el teu cos. I ara són les 12 i 19 i fora ara plou, però només volia
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.